Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Es Castell inclou el Fonduco en les zones d'especial vigilància per despreniments juntament amb Cala Sant Esteve. L'Ajuntament limitarà l'accés a determinats espais i desallotjarà veïns si considera que hi ha risc. Les tasques se centren ara a identificar la titularitat dels diferents trams de penyal per garantir la seguretat de l'entorn. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12 a IV3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
Es Castell considera limitar l'accés a determinades zones i desallotjar preventivament habitatges que es puguin trobar en perill per risc de despreniment. Això afecta entorns habitats a tocar de penya-segats, com és el cas de Cala Sant Esteve, o també el Fonduco, que fins ara no estava en el punt de mira. Arran de la mort d'un home per la caiguda d'una pedra de grans dimensions la setmana passada a Cala Sant Esteve, l'Ajuntament d'Es Castell treballa per garantir la seguretat de l'entorn. S'està a l'espera de l'informe del risc VAL, que va inspeccionar l'àrea. Els veïns continuen sense poder tornar a casa a hores d'ara i ja s'ha advertit també als veïns del Fonduco del risc existent. Lluís Camps és el batlle d'Es Castell.
Si s'han de dotar mesures preventives, com a restriccions d'accés o algun altre desallotjament, es faran sempre amb prudència, amb sensibilitat i posant per davant la seguretat de les persones.
Una de les dificultats és determinar qui és el propietari de les parcel·les afectades i que, per tant, ha d'assumir el manteniment de l'espai. El consistori sosté que aquesta tasca és un pas imprescindible per avançar amb seguretat i també amb fonament jurídic a l'hora de prendre decisions per fer front a la situació d'emergència.
Estem avançant amb una tasca imprescindible, que és aclarir la titularitat de les parcel·les i les zones afectades. És un pas necessari per poder prendre decisions en seguretat jurídica i en responsabilitat.
Al mateix temps, també s'està valorant l'estat de l'obra de sanejament que havia començat a Cala Sant Esteve per garantir que poden continuar sense riscos.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
I l'OAR, un dels edificis més emblemàtics de Ciutadella, ha quedat completament tancat per motius de seguretat. L'Ajuntament, propietari majoritari de l'immoble, i altres dos copropietaris, el bar OAR i el grup COPE, s'han reunit avui de matí després de confirmar-se en greus problemes estructurals que s'haurien agreujat a causa de les pluges intenses dels darrers mesos i que obliguen a actuar-hi de manera urgent. Els danys més importants es concentren a la segona planta, on es troben els estudis i les oficines de COPE. Les filtracions d'aigua de la coberta han afectat diverses vigues, fet que ha obligat a clausurar tot l'edifici. S'ha d'impermeabilitzar la coberta i després reforçar l'estructura del segon pis. Unes obres que, segons els tècnics, s'allargaran entre 2 i 3 setmanes. Xavier Bonet és director regional de COPE a Menorca.
Per tant, ja hi haurà una seguretat respecte a l'edifici. No? Una seguretat que derivarà que, en teoria, el bar tornarà a obrir i nosaltres podríem tornar a treballar en aquestes instal·lacions.
Una situació que també afecta directament el bar OAR, que s'ha vist obligat a tancar, ho explica el gerent Tomàs Ametller.
Som aquí bastants empleats, som famílies i afecta, clar, aturar l'activitat de sopeton. I bé, els clients mesquins, penses en ells, són els que són aquí cada dia com si fos la segona casa seva. I jo per ells me sap molt de greu també. Seran llars els dies.
A l'interior de l'edifici també té la seu la penya barcelonista de Ciutadella, que amb prop de 1.000 socis s'ha quedat ara sense espai de trobada. Sentim el president Charlie Jané.
Cada dimarts del món ens reunim i si hi ha futbol els dimarts, doncs ens reunim en dimecres. Casualment tenim una assemblea de cada any, que la fem a final de febrer, i esperarem aconteixements i si no la farem a un altre local.
Més enllà de l'obra d'urgència, s'ha encarregat un projecte de rehabilitació integral de l'edifici. Uns danys que s'han vist afavorits per les intenses pluges dels darrers mesos i el mal temps tot apunta que continuarà. Encara uns quants dies. De fet, la borrasca Leonardo ja afecta l'illa. Fa tot just uns minuts, a les dues del migdia, s'ha activat l'avís groc per vent fort de Ponent i de Llebeig, amb ràfegues que poden arribar als 70 km per hora. I també avís taronja per fenòmens costaners adversos. Tots dos avisos es mantindran durant tot el dia d'avui. Com a conseqüència, hi ha hagut afectacions ja en el trànsit marítim. Balear ha cancel·lat alguns trajectes i ha reprogramat la ruta amb Alcúdia. Per veure com evolucionarà el temps en les pròximes hores, saludem Marc Aldentei. Bon dia, Marc.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem d'aquesta situació marítima alterada, tensió en aquestes onades, sobretot cap en el sud de Menorca, on es que poden arribar als 5 metres i de manera puntual onades màximes que poden arribar als 7 metres amb vents que bufaran amb intensitat del sud-oest. Ara mateix encara molt de núvols, però sí que és veritat que aquestes pròximes hores poden veure qualque ullada de sol, ja no parlarem de precipitacions i temperatura màxima a Menorca que quedarà en torn dels 16 fins i tot 17 graus. Per demà, moltes estones de sol, encara amb una situació marítima alterada a primera hora. Aquesta vista taronja es desactivarà a les 6 de la matinada. Després el vent del sud-oest i oest bufaria entre fluix i moderat, per tant, més tranquil·litat durant el dia de demà, amb temperatura molt semblant a la d'avui.
Gràcies, Marc Caldentei. Unes pluges que ja són quasi diàries des de fa setmanes i això té conseqüències en algunes construccions. Apareix la humitat després de tants dies seguits de precipitacions. Les parets de moltes cases s'ennegreixen i surt floridura. Enrique Gascó, cap de negocis de l'empresa Humix, en declaracions al magazín El Día Menorca.
Lloviendo tanto también sube el nivel freático y las casas empiezan a tener humedades por capilaridades de abajo hacia arriba, porque por desgracia la mayoría están mal aisladas en cuanto a la construcción. O son antiguas, o llevan mucho tiempo sin reparar, o simplemente por el paso de los años la impermeabilización de las estructuras se ha saturado, se ha roto.
I resoldre aquests problemes d'humitat no és fàcil ara mateix, i és que cal que millori el clima i poder actuar en sec.
Un pulverizador de un litro, dos terceras partes de agua, una tercera parte de lejía, pulverizas, dejas que actúe un ratito, y luego tapándote la boca sin respirar ese moho, un pañito con agua combinada de manzana, con agua oxigenada incluso, o con lejía, retiras el moho, tardará en aparecer 5, 6, 10 días y repetimos la operación 12 días después y ya está. Es que ahora mismo no se puede hacer otra cosa. En mojada no se puede trabajar, hay que esperar a que seque. Entonces no, la gente llama y llama y llama, que se me está inundando, pero no se puede hacer nada hasta que seque. Cuando seque tampoco es inmediato, porque hay que analizar bien y las filtraciones concretamente, tanto en cubiertas como en terrazas, como en fachadas, pues no son de un día para otro. Entonces, bueno, ahora tenemos una saturación, la humedad está de moda estos días, pero hay que esperar, no se puede hacer gran cosa ahora, esto no... No se puede resolver de hoy para hoy.
Es recomana fer una actuació professional per evitar les filtracions d'aigua a casa i no tapar o bé amagar la floridura.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
L'entitat ecologista GOP trasllada a la Direcció General d'Energia del Govern la seva preocupació per la qualitat de l'aire de Mo i li demana mesures per garantir la salut dels ciutadans. Recorda que, segons l'informe, la contaminació per ozó a Espanya de l'any passat, editat per Ecologistes en Acció, Mo és la segona ciutat més contaminada del país. Les dades recollides a l'estació de control de la Mola, gestionada per l'AEMET, han registrat 42 dies en què se superaven els màxims permesos per la normativa vigent i 84 dies els registres eren superiors als objectius per a 2050. El GOP considera que al port hi conflueixen diverses activitats que són potencials focus d'emissions i que poden accelerar l'aparició d'ozó, que recordem és perjudicial per a la salut. L'entitat ecologista ha demanat que es promogui una segona estació de l'AEMET a l'interior del port, també que s'investiguin les causes que puguin estar relacionades amb la contaminació d'ozó troposfèric a la zona i que s'actuï en conseqüència per disminuir el risc actual de la població afectada.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I tot apunta que l'empresa FCC continuarà fent la neteja viària de Ciutadella. És l'única empresa que s'ha presentat al concurs i s'està pendent que presenti la documentació necessària per a l'adjudicació del nou contracte. Una vegada sigui una realitat, FCC continuarà amb el servei els pròxims 8 anys a canvi de 17 milions d'euros. S'hi inclou la renovació de la flota de vehicles i de contenidors, l'increment de la plantilla, així com la millora de les condicions condicions laborals dels treballadors, entre d'altres. D'aquesta manera s'actualitza un servei que s'havia adjudicat feia més de 20 anys i que no cobria les necessitats actuals de la ciutat. Paral·lelament es tramita també el nou contracte de recollida de residus i en aquest cas es preveu que sigui per a 4 anys a canvi de 8 milions. Això implica que fins que no finalitzi no es pot aplicar el sistema de recollida porta a porta. 2:40, 9 empreses menorquines lideren la participació de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria, Sevime, a la fira Bisutex, un dels grans aparadors de la moda internacional que se celebra des d'avui a Madrid. També participen 3 empreses de Mallorca i una de Saragossa. Cristina Tomàs.
Menorca incrementa enguany un 50% la seva presència a la fira respecte a l'any passat, una dada que posa en valor l'esforç i la resiliència del teixit industrial de l'illa. En aquesta edició hi participen 3 empreses menorquines noves. Una d'elles és Barbarossa, una marca que neix l'any 2020 en ple confinament quan el seu propietari, en Pere Llorenç, crea la seva primera col·lecció de bijuteria.
A casa meva vaig fer un petit taller i vaig començar a fer algunes petites col·leccions. Un dia vam vendre un producte, un altre dia vam vendre un altre, i a mesura que anàvem fent col·leccions i anàvem venent, ens anaven animant, fins que, bueno, el dia d'avui, tota aquesta botiga és una botiga Barbarossa.
És precisament en aquell moment quan descobreix la seva passió pel disseny i la creació.
Me guanyo la vida amb una cosa que m'apassiona, no és que m'agradi, és que m'apassiona.
Així neix Barbarossa, una marca de joieria i complements dissenyats i fabricats a Menorca que avui dona feina a 6 persones, entre elles la seva filla, Naina Llorenç.
Intentem créixer a poc, fer vídeos interactius, que la gent conegui el producte. També li vaig animar a fer una web. Li vaig dir, fem un vídeo promocional, fem fotos a modelos. Anem a fer renou, anem a fer marca.
Potser no podem lluitar en segons quines qualitats, dir, bon, jo no puc vendre or, però sí que podem lluitar amb l'enginy, amb l'originalitat.
Que tenim un taller, que ho fem tot aquí, que li fem a mesura, les polseres, tot és original, tot és exclusiu, i això també es valora molt, la qualitat.
Després de moltes hores d'esforç i dedicació, alguns dels seus productes ja es poden trobar fins i tot a Austràlia, i ara, aquests dies, la marca es presenta per primera vegada a la fira Bijutex de Madrid.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
L'associació Fem-ho en Català presenta al·legacions a la proposta de modificació del reglament lingüístic del Consell que obre la porta al castellà a l'administració. L'entitat considera que la reforma suposa un retrocés greu en la normalització del català i que vulnera els drets lingüístics de la ciutadania. Denuncia irregularitats en el procediment, com la manca d'informes preceptius, i també critica el contingut de la proposta que assegura va en contra del que estableix l'Estatut d'Autonomia. Moritz Werner n'és el portaveu.
Hem rebut assessorament jurídic de Ferran Gomila, advocat de Palma, que va estar dins l'equip, que va aconseguir la derogació del TIL. Llavors, tot això crec que ens ajuda. Tenim unes al·legacions sòlides i juntament amb totes les altres que s'han presentat, d'altres entitats i col·lectius, pensam que hi ha camí a fer.
Si el Consell no accepta les al·legacions, l'associació no descarta fins i tot acudir als tribunals.
Pot tornar a passar que hi hagi informes interns que ens donin l'error, no els facin cas, i llavors ens trobem que el ple voti en contra de les al·legacions, en contra dels criteris tècnics, i bé, llavors queda oberta la porta contenciosa administrativa.
Altres entitats en defensa del català també presentaran al·legacions. És el cas de Plataforma per la Llengua i Acció Cultural de Menorca, que divendres passat van fer un acte obert a la ciutadania per animar tothom a defensar l'ús del català a l'administració insular.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino.
I el darrer minut per a la cultura, perquè avui s'han donat a conèixer els primers noms que aquest estiu passaran pel claustre. Destaca aquests que escoltem. Molotov, la mítica banda mexicana, actuarà el 1 d'agost. Entre els altres artistes confirmats hi ha Xoel López, a més de Belén Natalí, Lucía Fumero, Pedro Pastor i Juventude. Al ritme de Molotov arribem avui al punt final. Actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.